que de Madrid, amb aquest apunt, hem arribat a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 11 i 4 minuts. Continuem i ho fem repassant la previsió del temps. Avui esperam màximes d'entre 14 i 16 graus i alternança de sol i núvols, encara que arribarà qualque brusca de forma puntual. Tindrem vent fluix durant bona part del dia i a darreres hores llevaig moderat, Joan.
Sí, hem de dir que des del passat dissabte sumam més de 200 litres per metre quadrat a la serra i més de 130 a Eivissa. Hem tingut, per tant, una molt bona ploguda aquests darrers dies, perquè ha causat algunes incidències, però no cap d'elles greus, i contem una pluja que s'ha notat i molt. Avui ens espera un dia més tranquil, però encara amb qualque ruixat irregular a les Pitiuses. Minva el vent, però la mà continuarà ben moguda, contem des de primera hora. Seguim en alerta per fenòmens costaners.
I atenció, perquè acabem de saber que l'Agència Estatal de Meteorologia ens avisa d'una nova borrasca que es diu Ingrid, que afectarà Espanya a partir de divendres, que ho farà amb pluges intenses, nevades, sobretot també a cotes baixes. Aquí a les Balears quedarem un poquet al marge, tot i que sí que podran tenir alguns episodis, sobretot de vent fort i també algunes precipitacions, però en principi no sembla que seran tan complicades com les de la borrasca Harry, no? Que és aquesta recent que tenim. Però com dèiem, després de Harry ve Ingrid, o sigui que mal temps per davant pràcticament durant tota la setmana. Estem compartint amb els espectadors el nostre mapa de les temperatures, que com dèiem avui arriben als 15-16 graus. No són dies de fred, però sí de mal temps generalitzat. Obrim les nostres càmeres, les beauties, les finestrones que ens permeten veure i analitzar el temps en directe, començant per la primera, que en aquest cas ens trasllada a Cala Torret, a Menorca. Mira, llueix el sol, però les ones sí que peguen amb moltíssima força a la costa. Ja havíem avisat de mal a mà i en aquest cas és molt evident jutjar per aquestes imatges. Sol i mal a mà a la vegada, Joan.
I guaitam ara una altra finestra en directe. En aquest cas sembla que des de Mallorca, sí, efectivament, des de Cala Sant Vicenç, sí que una entrada de mà, un cert onatge, però no. No és un dels punts on més mal mai ara mateix a Mallorca. Sí que veiem alguns núvols baixos i un cel prou clar en aquesta zona del nord de l'illa.
Després parlarem amb Aurelio Soto, cap del Departament d'Emergències, per parlar sobretot per analitzar les darreres incidències ocorregudes a les nostres illes. Recordem que el Centre de Coordinació d'Emergències parla de 81 incidents a les Balears, sobretot, això sí, la majoria té a veure amb incidències menors, parlam de aigua a la calçada, també parlam de caiguda d'arbres a les carreteres en alguns punts en concret, però fan una crida també a la precaució. Com dèiem, pendents del temps i d'altres qüestions, perquè precisament, no el temps, el mal temps, millor dit, dels darrers dies, sobretot les pluges, han retardat l'apuntalament del segon pis de la casa en què dijous passat, recordeu, es va esfondrar i malauradament va causar la mort d'un jove de 18 anys. Una vegada acabats aquests treballs, els tècnics podran accedir de manera ja segura a l'interior de l'habitatge i així poder continuar investigant les causes d'aquest succés tràgic.
Hem de recordar que la casa on residien de lloguer el jove i la seva família no havia passat mai la inspecció tècnica obligatòria, un fet que obri moltes preguntes sobre l'estat dels edificis, sobre el manteniment i la responsabilitat dels propietaris. I avui volem entendre què ha passat, però sobretot què es pot fer perquè no torni a passar. I hem de parlar també de l'habitatge, el qual es va esfondrar per la separació de les vigues de la paret mestra feta de marès a causa de les humitats va ocasionar aquest incident. Per això em volen parlar amb Lluís Marín, que és el nostre col·laborador i arquitecte tècnic, per aclarir quines són les causes més habituals dels esfondraments i saber també una mica més sobre la inspecció tècnica dels edificis. Lluís, què tal? Benvingut.
Què tal, Joan? Com va?
Perquè l'audiència se situï, Què va ocórrer exactament en aquesta casa de Manacor? Què és el que va passar que va ocasionar l'esfondrament?
Bueno, aunque ha pasado un tiempo y siempre con el máxima, la máxima cautela y todas las reservas, porque como bien decías, todavía se ha de apuntalar y todavía se ha de analizar mucho más qué es lo que ha ocurrido. ¿Por dónde van los indicios aquí? Parece ser que no es una construcción, bueno, parece ser no, la construcción es una construcción antigua, 1900, una construcción tradicional hecha con muros de marés, con una estructura de forjado de madera, que es la tipología normal de estructuras para la época en la que se construyó, pero la cubierta tiene un forjado realizado con vigas de hormigón, lo cual pues denota que es una intervención posterior a la ejecución inicial de la vivienda. Parece ser que la unión entre la estructura de hormigón y los muros de marés pues es la que ha cedido, la que ha fallado, pues por un tema de filtraciones de agua, por un tema de mala ejecución, de mal diseño, lo que sea. Esa intervención parece ser también, por las noticias que van apareciendo, que no tiene ningún respaldo ni legal ni técnico, entonces tendrá que analizar el ayuntamiento la correcta ejecución de ese forjado y si la consecuencia del desplome viene motivada por un problema de mal diseño y mala ejecución en el momento de realizar esa cubierta o es un problema de falta de mantenimiento que puede haber afectado por humedad a esos muros, que se puedan haber disgregado o que puede haber afectado a las vigas de ese forjado.
És que jo crec que també hi ha molta manca d'informació per part de la població en general, perquè ara molta gent que viu a cases antigues, imagina't que la varen comprar els seus pares o la varen heredar dels seus padrins, quan se perd la pista, no?, de què va passar, si va al dia aquesta casa, si té la documentació en regla, molta gent ni s'ho planteja fins que passen fets com aquests. Com se sap? Què s'ha de demanar a una persona que ara visqui a un edifici que tingui dubtes al respecte sobre si ha passat o no la inspecció? Per on comença?
A veure, por normativa simplemente porque es verdad que nos acordamos de la inspección ya centrándonos en un acto que es inspeccionar, ya no hablamos de esa cultura de mantenimiento que muchas veces falta a los propietarios de estas viviendas, pero por realizar esa inspección hemos de recordar que la inspección es obligatoria por normativa balear para todas las edificaciones de más de 30 años de antigüedad. Es cierto que hay mucha confusión al respecto porque todavía hay ayuntamientos que mantienen ordenanzas en las cuales se establece la obligatoriedad a los 50 años y hay ayuntamientos que todavía no tienen ordenanza al respecto. ¿Qué ocurre? Que aquellos propietarios, o sea, en principio cualquier propietario de una vivienda de más de 30 años, lo primero, si tiene inquietud por su vivienda, lo que debería es ponerse en contacto con un técnico y realizar la inspección. Con independencia de si su ayuntamiento tiene establecida una ordenanza sancionadora o si su ayuntamiento le permite hacerlo a los 50 años. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto ahora en caso de un siniestro. A raíz de este siniestro se ha destapado o se ha buscado cuál es el histórico de ese edificio y se ha detectado que faltaba esa inspección y demás. Entonces, las mismas compañías de seguros ya están también planteándose, cuando en las pólizas de seguros, a la hora de cubrir, ya no solo siniestros, sino a la hora de cubrir pues cualquier intervenciones con origen en patologías de edificio, pues que todas las revisiones estén hechas a partir de esos 30 años, ¿no? Por tanto, consejo, cualquier edificio más de 30 años que se ponga en contacto con un técnico para temas de vivienda, arquitecto técnico, para que realice la inspección de su vivienda con independencia de que su ayuntamiento tenga ordenanza o no tenga ordenanza y le pueda sancionar o no sancionar.
Parlàvem d'aquests murs de marès, amb el qual hi havia les vigues de formigó. Què té el marès? Perquè és un material que sí que estem acostumats a veure molt de tipus d'aquestes cases antigues, que era habitual. Quines característiques té el marès que no sé si fa pensar que pugui ser més perillós que altres materials o pugui necessitar més manteniment o pugui tenir més perill d'humitats?
El marés lo que pasa es que es una piedra arenisca, calidades de marés hay muchos, depende de la zona de cantera en la cual se extrajese, los hay de mayor dureza, los hay de menos, entonces hay muchos donde con la exposición al exterior, al ambiente exterior o el acompañamiento de humedad o de agua acaba disgregándose y por tanto pierde esa consistencia, esa capacidad de soporte. Es cierto que si sobre un muro de marés colocamos una serie de vigas y sobre este, como creo que se debería hacer, o sea, no conozco cómo está ejecutado, pero sobre ese muro de marés ejecutamos un correspondiente, un anillo, un zuncho de hormigón con esas vigas apoyadas encima, pues el marés no tendría o no debería tener una repercusión o propiciar esa caída o desplome de una viga. El tema está en cómo se ejecutó esa unión, ese apoyo de las vigas de hormigón sobre esa pared de marès.
Però el marès és per tot arreu aquí a les nostres illes. És un material molt freqüent, és un material porós, però ara mateix no sé si sempre acaba donant problemes.
Sí, la verdad es que sí, pura anécdota, pero ahora antes de entrar al estudio pasaba aquí al lado, tenía las oficinas de Ibavi, se han hecho unas jardineras hace unos años, os invito cuando salgáis a ver las jardineras que son de marés y el estado de las piezas de marés ya, porque con la humedad de la jardinera ya se está disgregando todo. O sea, el marés es un material autóctono, es un material, iba a decir noble, pero tiene sus limitaciones, entonces hay que saber dónde lo colocamos y dónde no. Os recuerdo el pavimento del Parque del Mar, que al final se ha tenido que levantar con el paso del tiempo porque las piedras de mares, porque al final se acaba degradando. Entonces, ya os he dicho antes que mares hay de mucho tipo, depende un poco de la zona de cantera donde se extraiga, pero también es un producto natural, entonces a la hora de extraerlo, pues bueno, no todas las piezas tienen la misma regularidad en cuanto a composición, en cuanto a morfología, y cabe la posibilidad pues de que una se degrade más rápido que las otras. Entonces hay que saber dónde lo utilizamos.
¿No recomendarías, en aquest cas, fer construcciones en marès ara mateix? ¿No seria, per ventura, la teva opció número 1, per dir d'alguna manera?
No dejaría de hacerlo, pero siempre adecuando su exposición a la intemperie y adecuando estructuralmente su utilización. Se están haciendo construcciones en marés y me consta, hablaba antes del Ibavi en el sentido de esas jardineras, pero me consta que hay construcciones realizadas por Ibavi hace un tiempo y premiadas a nivel arquitectónico por esa utilización de esos materiales autóctonos y tal vez y por el diseño y por ¿cómo diría? Sobre todo sí, por fomentar esos materiales de autóctonos. No es que lo rechace, lo que habría que matizar mucho es dónde y cómo lo colocamos.
Uh-huh. Hi ha cultura de manteniment de cases antigues aquí a Mallorca, a Balears. Hi ha, tu creus, una divulgació suficient per part de les institucions i una responsabilitat suficient per part de propietaris, perquè, clar, cases com aquesta, tristament, en veiem moltes o molt de pobles, les quals ja des de fora ja sabeu, no?, cert deteriorament. No sé si tenim aquesta cultura de manteniment de saber quan han de revisar totes aquestes cases.
Jo crec que en general no lo hay. No lo hay. Tuvo que llegar la inspección, tuvo que llegar la ITE y, sobre todo, tuvo que llegar acompañada de una ordenanza con un régimen sancionador. No nos acordamos de hacer estas intervenciones hasta que nos llega una notificación o una amenaza de sanción por no realizar estas inspecciones o estas intervenciones. Hombre, yo creo que no lo hay. Y luego, además, ahora ya en edificaciones, hablaría de plurifamiliares, edificaciones que están asesoradas, ya sea por administradores de fincas, que teníamos alguna charla hace unos días aquí con el colegio, ¿no? Pues si están asesoradas por un administrador de fincas o están asesoradas por técnicos, pues entonces acometen las inspecciones, acometen esas intervenciones de rehabilitación por ese asesoramiento. El gran problema está en fincas pequeñas, fincas que no tienen esa asistencia, colegiada, sea de administrador o de técnico, o en viviendas unifamiliares como esta, donde muchas veces hay falta de cultura de mantenimiento, y yo creo que a veces también hay que tenerlo en cuenta, que muchas veces las intervenciones que se realizan de mantenimiento no son adecuadas o son contraproducentes. Lamentablemente vemos mucha situación donde al final lo que se busca en mantenimiento es lo económico, lo barato, puentear y saltar al técnico, porque es así, constructor, buscar el constructor más barato, y lamentablemente, muchas veces hay empresas generalmente de pequeño volumen, porque son empresas que si tienen un rigor a nivel constructivo, pues muchas veces suelen avanzar en cuanto a posicionamiento en el mercado, en cuanto a volumen de obra y tal, pero empresas muy pequeñas que se atreven a todo. Entonces, lamentablemente, vemos intervenciones erróneas, que yo creo que al final, por desconocimiento de la empresa que lo está haciendo, y sobre todo, creo que en estos casos prima lo que es el ahorro económico, pues están acometiendo obras, ya no solo de mantenimiento, sino de ejecución de obra, pues que dejan mucho que desear. Ya veremos a ver qué ocurre con esta.
Ja veurem, perquè les investigacions durant el seu temps, ho comentàvem just a l'inici, no? Les pluges, a més, han retardat, no?, l'apuntalament d'aquest segon pis, i quan tinguem les conclusions probablement sabrem més, no?, sobre què ha pogut passar, però que Mostrovski sobretot per aprendre i per prendre mesures. Ara bé, no sé si hi ha signes evidents i signes ocults d'alarma, perquè, per exemple, si veiem un crull, tot d'una, pensam, home, aquí falla alguna cosa, però hi ha signes d'alarma que no són visibles, o no? Podríem descriure quins són els visibles i els no visibles a un habitatge.
El problema, precisament, són els no visibles.
Claro.
Quiero decir, a ver, hablamos de la inspección, pero la inspección, lamentablemente, no es una panacea en el sentido de que no
claro,
todo se detecta
que...
con la inspección, porque
esto,
al final, cualquier vicio oculto dentro de una construcción no es observable ni por un profano ni por un técnico. He de recordar que la inspección técnica es no es invasiva, no se realizan, salvo que haya indicios, catas o se va demoliendo el edificio para ver su interior. Por tanto, al final los técnicos, cuando realizamos inspecciones de edificios, nos tenemos que basar en esos signos visibles, que son los que sí que nos pueden aventurar que hay un problema mayor que no estamos viendo a primera vista. ¿Qué es aquello que nos tiene que hacer saltar la alarma o prestar especial atención? Cuando en una vivienda o un edificio hay grietas de cualquier tipo, grietas o de movimiento, grietas de corrosión, de armaduras, muchas veces en estructura, pues grietas sobre todo, y luego síntomas de humedad, porque el agua es el peor enemigo de los edificios. Siempre lo apuntalo. Entonces, ya no es que haya una mancha de humedad o podamos convivir con ello, porque muchas veces, bueno, tengo una humedad en el techo, tengo un falso techo, pues cojo y lo voy pintando. No, es que ese falso techo posiblemente me esté ocultando, posiblemente no, me oculta una estructura, y ese agua, esas manchas que yo estoy viendo en mi vivienda, posiblemente me estén corroyendo esa estructura. Por tanto, el gran enemigo muchas veces de los inspectores también son los falsos techos, porque ocultamos las estructuras y no podemos ver, y os digo, salvo indicios, claros, o aprovechando a veces registros, trampillas y tal, pero salvo indicios de humedad, no podemos ver tampoco la totalidad ni desmontar todos los falsos techos para ver lo que hay en su interior. Pero ya os digo, si vemos grietas en nuestro edificio, si vemos humedades, no convivamos con elementos inestables, muy típico, balaustrada, fiolas, elementos de piedra, elementos metálicos corroídos, todo esto, tejas encubiertas, muchas veces por fenómenos meteorológicos, al final acaban moviendo tejas y convivimos con tejas ahí mal colocadas. Mantenimiento preventivo. A la mínima que tenga, si me descoloquen cuatro tejas, pues reparemos esa grieta, reparemos esas tejas para evitar problemas mayores.
I un problema és que després poden tenir les conseqüències, perquè, clar, ho pensàvem, el propietari d'aquest habitatge a Manacor, a què se pot enfrontar? No hi havia revisió, si no s'havia fet revisió...
La responsabilitat és del propietari, aquí. Clar.
La responsabilitat... No va fer un manteniment adequat del que és, no va fer una revisió, sí. Per tant, a què se podia enfrontar?
Bueno, por la vía civil, por la vía administrativa, evidentemente, pues tendrá o debería tener sus sanciones por esa falta de rigor a la hora de contemplar o de cumplir con sus obligaciones administrativas. Otra cosa es lo que ya pueda venir por la vía penal, que a mí se me escapa ya por las consecuencias que ha tenido esta inacción.
En vía civil sí que habrá más consecuencias, porque somos, ¿no?
Sí, seguro. Además, yo creo que seguro por las consecuencias, y entiendo que también la administración debería aquí también actuar. Que aquí me da también, lo dejo caer, ¿no? Pero me da que pensar muchas veces en el rigor de las administraciones, de ciertas administraciones, en este sentido. Porque si es una vivienda que estaba obligada a pasar la inspección hace 10 años, bueno, yo sé que Palma está sancionando a los edificios que no pasan la inspección. El año pasado dictó como 2.400, creo, expedientes sancionadores. O sea, que comunica y persigue la inacción en cuanto a inspecciones técnicas, pero yo creo, me consta, que otros ayuntamientos, por volumen de plantilla posiblemente y demás, no están persiguiendo esa inacción. Por tanto, hay una obligación de presentar esa IT, pero no me consta que haya habido ni persuasión hacia la propiedad, ni sanción por no haber hecho esa inspección, que ja debería estar haciendo la segunda inspección. Hace 10 años que no se cumplió con la obligación.
Hem fet aquesta petita xerrada, conversa amb el Lluís Marín, precisament per poder tenir per poder difondre una tasca didàctica, no? La responsabilitat és dels propietaris davant qualsevol edifici, i per aquesta raó, si tenen dubtes, només han de contactar amb algun tècnic. El tècnic, el professional, serà la persona que informarà si aquest edifici ha passat la inspecció, l'ha de passar, en quin estat se troba, paga la pena pena invertir en aquest tipus de qüestions, perquè ja ho hem vist, malauradament els accidents passen i només mos en recordam, no, d'aquestes qüestions quan malauradament hi ha una tragèdia com la correguda la setmana passada a Manacor. Lluís Marí, moltíssimes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Uns consells, tornem tot d'una i parlem de contaminació fecal a les nostres aigües, un tema molt recurrent, molt present també, que abordam tot d'una d'aquí uns instants.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
Diumenge, a les 12, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de Segona Federació amb els equips balears.
Gol del Porreres!
A primera divisió, tota l'emoció des del Metropolitano, del partit Atlètic de Madrid, Reial Mallorca. Després de la victòria contra l'Atlètic Club, els mallorquinistes cercaran donar la sorpresa a un dels estadis més difícils de la Lliga.
Lo primero que pienso que esto no sé si es sano, lo primero.
El millor futbol se sent a Esports 3 en joc. I també veu el canal de YouTube Nivetres.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la una del migdia. Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a tèntol.
Tèntol. Amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Oli Cari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de tèntols.
Bon dia, Corell.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Atenció a aquesta notícia. La contaminació fecal a les platges de les Illes Balears s'ha duplicat en només un any. El 2025 s'han registrat 92 incidències per contaminació microbiològica, que és, ho han dit, el doble, Joana, que l'any anterior.
Exacte, Marta, és una de les principals alertes que recull l'informe MA Balear 2026, que enguany incorpora per primera vegada un capítol específic sobre les platges. L'estudi analitza no només la qualitat de l'aigua, sinó que, d'alguna manera, també la pressió existent o creixent de banyistes i d'embarcacions, especialment durant la temporada turística. Tot i que un 70% de les platges encara mantenen una qualificació excel·lent, tot i que les nostres platges estan bé en general, el nombre d'episodis de prohibició o recomanació de no banyar-se, no bany, ha augmentat, afectant així especialment a municipis com, per exemple, Marta, Santanyí, Calvià, Solla o Ciutadella.
Menorca, l'única illa en dades sistemàtiques d'ús, la pressió humana i nàutica no deixa de créixer. Més usuaris, menys espai per banyista i un augment significatiu també d'embarcacions fondejades en cales especialment fràgils. Anem a intentar entendre què hi ha darrere aquestes xifres, quins riscos suposen per tothom i, sobretot, quines mesures són necessàries per garantir la salut ambiental i la seguretat dels usuaris. Tenim aquí a nosaltres Raquel Vaquer, que és coordinadora de l'informe Mar Balear. Raquel, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
No sé, a què se pot atribuir aquest increment tan brusc? Perquè parlaven del doble, una xifra que és el doble respecte a les incidències de contaminació fecal durant el 2025. Què ha passat, exactament?
Bé, se deu a diverses causes. Una de les que creiem que pot ser la principal és que ha plogut diferent. Ha plogut més durant la temporada de bany. Aquestes dades venen d'un seguiment que fa la Conselleria de Salut a les platges de Balears i ho fan 3 mesos de maig i octubre, que és quan consideren la temporada alta de bany. Se fa sobretot per un tema de salut pública, perquè els usuaris no estiguin exposats en aquestes bacteris fecals que poden provocar infeccions. La problemàtica és que aquí a Balears la recollida de les aigües de pluja no està separada de la recollida de les aigües residuals. I quan plou molt, el sistema té massa aigua, no se pot absorbir aquest volum tan elevat i s'amollen aigües mixtes, que són aquesta mescla de les aigües de pluja i de les aigües residuals, s'amollen a la mà per uns punts que se coneixen com a sobreeixidors. I en, són un punt d'abocament controlat, però clar, això el que fa és que quan hi ha pluges poden amollar-se aquestes aigües amb contaminació fecal.
Raquel, tot i que de, no, que la majoria de les platges encara tenen una, encara afortunadament tenen una qualitat excel·lent, la tendència sembla que és a deteriorar-se, no? Aquest deteriorament precisament per això que expliques, que ha plogut més, que ha plogut diferent, també la pressió humana, més embarcacions també a dins la mà. Mos hem de preocupar, creus, o encara som atents a poder revertir d'alguna manera aquesta tendència creixent de que hi hagi tanta, tanta mala aigua, no? Aquests residus fecals o contaminació fecals a les nostres platges.
Encara som atents, però estem veient aquests signes d'alerta. La mà ens està avisant que la qualitat d'aigua està disminuint d'una forma dràstica darrerament. Bé, hem passat d'un 95% de platges amb una qualitat excel·lent l'any 2010 a un 70% l'any 2025. Per tant, encara tenim un 70% de qualitat excel·lent, és una bona dada, però ens està avisant de que hi ha problemes, i aquestes incidències també ens avisen d'aquests problemes, perquè poden ser per això, per molts de les pluges, aquestes pluges a diferent època, però també pot ser que hi hagi clavegram en mal estat, pot ser que hi hagi embarcacions que estan amollant aigües brutes. Per tant, és una senyal d'alerta cap als ajuntaments que tenen les competències per gestionar aquestes aigües residuals i que han de revisar bé els seus sistemes de clavegram i prendre mesures valentes per revertir aquesta solució i tornar a recuperar una qualitat excel·lent a totes les nostres platges.
I quines serien aquestes mesures valentes?
Serien poc populars perquè serien aixecar els carrers.
Però volem conèixer-les perquè clar, depèn de cada ajuntament. Igual que hem dit que uns municipis es veuen més afectats que uns altres, això perquè les característiques són diferents. Però igual és per això que dius, perquè el clavegram és diferent, les infraestructures són millors a uns ajuntaments que a uns altres, però si se volgués fer bé, perquè aquí repercuteix la salut, si hi ha aigua fecal i nosaltres la consumim, ostres, és un tema seriós.
Sí, molt banyem amb aigua fecal, amb contaminació fecal segurament tindrem otitis.
És que t'anava a dir, no fa falta només veure-lo.
No,
banyar-se simplement.
Estàs posat,
exacte.
Mesures valentes, exactament. I poc populars, sí, de seriós.
Revisar tot el sistema de clavegram i canviar on els trams que fos necessari i fer aquesta recuida separativa d'aigües de pluja i de les aigües residuals. Això significa aixecar carrers. I és poc popular, però crec que és necessari per evitar aquests fenòmens de contaminació i també assegurar-se que tots els vaixells buiden les seves aigües brutes
allà on toca
i no de vora la mà, sí. Clar, de vora la platja.
Hem anomenat alguns pobles, algun municipi, Santanyí, Calvià, Sol o Ciutadella, però és veritat que hi ha 11 municipis que acumulen incidències cada any des de 2020 aproximadament. Això indica, evidentment, aquests problemes estructurals que tu assenyalaves. No sé si sempre són els mateixos punts negres, o si, depenent de l'any o de la situació, varia una mica.
Depèn de l'ajuntament. Hi ha ajuntament que sí que tenen problemàtiques sempre a la mateixa platja, com és el cas de Solla, que és la platja que hi ha allà en el port de Solla. I hi ha altres ajuntaments com el de Manacor que va variant. De vegades són unes platges, de vegades són unes altres.
Com se fa un... Com se prenen aquestes mostres? Me pareix molt complexa perquè, clar, la mostra d'aigua pot variar molt en un punt o en un altre, no? Com se fa?
La Conselleria de Salut té aquests punts de mostreig, són 191 a les illes, i van... Han d'anar allà com a mínim cada 15 dies durant aquesta temporada de bany, entre maig i octubre, agafen aigua i la donen al laboratori. En el laboratori miren quantes bacteris d'origen fecal hi ha. Hi pot haver una quantitat petita, però si augmenta aquesta abundància en 100 mil·lilitres, ja seria quan tindríem una incidència i se faria aquesta recomanació de no bany, i si superam un altre límit encara més elevat, se prohibiria el bany.
Val, això és molt important el que dius, Raquel, perquè ara no estem en època de bany, evidentment. Ara és quan tenim els resultats. Però probablement aquestes xifres no davallin ara de sobte, de cara a juliol, agost... No sé, val, des del meu desconeixement, perquè tu mos ho expliquis. Si no davallen aquestes xifres de contaminació fecal, que se dupliquen respecte a un any només, i ja mos trobam en temporada turística, mes de maig, mes de juny, no falta tant, estem parlant de pocs mesos, què podria passar?
Clar, la cosa és que hem de cercar bé quines són les causes per posar les solucions. Segurament amb l'hivern normalment hi ha més episodis perquè és quan plou més i és quan aquestes aigües mixtes s'acaben a la mà, però no s'estan mesurant durant aquesta temporada. I el fet que s'hagi duplicat de l'any 2024 al 2025 segurament és perquè va ploure més durant la temporada de bany, que molts altres anys no havia plogut en temporada de bany.
I no sé si el fet de que, per exemple, plogui més durant l'estiu perquè hi ha molta acumulació d'humitat, pluges torrencials o pluges d'estiu, que se sol dir, i el fet que s'ajunti en que l'aigua de la mà estigui més calenta pot afavorir també a que aquestes aigües estiguin més contaminades.
Bé, la contaminació la quantitat de bacteris que arriben és una determinada, però associat amb aquestes bacteris no venen totes soles, també ve matèria orgànica i nutrients. I quan està més calenta l'aigua i hi ha més hores de llum, el que passa és que les microalgues fan un bloom.
Un brau de cultiu,
sí,
no?
Sí, així, si torna l'aigua de color verde, bé, un poc marró, no, que color verd, depenent del tipus d'algues que facin aquesta explosió. I això du moltes conseqüències també per als ecosistemes marins, no només per la salut humana, sinó per als ecosistemes marins, perquè l'aigua torna menys transparent, hi ha menys llum disponible per les plantes marines que estan en el fons o per les macroalgues. Això també pot caure en els fons quan moren i se degraden per bacteris i pot consumir l'oxigen dels fons i els organismes que estan a baix. Han de fugir si poden, i és que no poden fugir, molts a lo millor no podran sobreviure en aquestes baixes concentracions d'oxigen. Per tant, du moltes conseqüències associades.
Clar, ara que dius ecosistemes marins, no? No només la part humana, que també mos afecta, sinó també aquesta altra conseqüència per l'ecosistema o els ecosistemes marins. És cert també que algunes platges, verges sobretot, no?, amb serveis, superen d'allà la seva capacitat de càrrega en xifres, segons els vostres estudis, de fins al 500%, no?, de sobrecàrrega. Això també té conseqüències, no?, ambientals i socials. Què mos pots dir al respecte d'això?
Sí, així és. Hem de dir que d'aquestes dades només tenim dades de Menorca, que el Consell Insular de Menorca, a través de SOPSAM, fa mesures d'aquesta capacitat de càrrega de les platges, del nombre d'usuaris que hi ha i del nombre d'embarcacions, i pensant que seria molt important poder tenir aquestes dades també per la resta d'illes, per poder intentar posar límits si són necessaris. De fet, a Menorca se fa amb els aparcaments, que hi ha un nombre limitat de cotxes que poden aparcar, per tant, un nombre limitat de persones que poden anar en aquestes platges. Les conseqüències són sobretot per als usuaris, que els usuaris ja no gaudeixen tant de l'experiència quan vas a una platja que no tens ni 5 metres quadrats per posar la teva tovallola i per estar tranquil·lament, i també poden ser cap per la platja, perquè estem en un context de canvi climàtic on hi ha una pujada de nivell de la mar i s'estan reduint l'àrea de les nostres platges, i també cada usuari hem de recordar que s'endú arena de forma involuntària. Hi havia un estudi que deia que s'endú entorn uns 3 grams d'arena per persona. Si tenim 1.000 persones a una platja, són 3.000 grams d'arena, 3 quilos, que se'n van cada dia. Per tant, hem de tenir en compte això, que poden tenir conseqüències sobre la mateixa platja.
Tenim els resultats. Recordem el titular. La contaminació fecal a les platges de les Balears s'ha duplicat en només un any. El 2025 es van enregistrar 92 incidències, que és el doble que l'any anterior. Vosaltres teniu les xifres. S'han fet aquests mostrejos per part de la Conselleria de Salut. Vos heu posat en contracte amb les administracions pertinents. Ara bé, quines passes creus que se faran a partir d'ara?
Bé, la Conselleria de Salut, cada vegada que hi ha una incidència, se posa en contacte amb l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament ha de cercar quina és la causa d'aquesta incidència i intentar posar-hi solucions. Com que hi ha certes zones que són recurrents, per tant, de moment no s'han posat aquestes solucions. Nosaltres pensam que cada ajuntament ha de revisar bé de on venen aquesta contaminació i posar les solucions.
O pelau la responsabilitat dels ajuntaments, idò.
Sí, i segurament hauran de menester a lo millor algun tipus d'ajuda econòmica, perquè hi ha ajuntaments que són petits i a lo millor no es poden fer càrrec de poder canviar el seu clavegueram o de fer aquesta separació de recollida d'aigües de pluja i d'aigües.
Mira, Raquel, ara m'ha vengut en el cap que és vera que m'ha anomenat un parell de municipis, és vera també que han dit que n'hi ha 11 que acumulen incidències, però no sé si en el cas de Palma, per exemple, aquests problemes es veuen més agreujats, o sigui, pel contrari, l'Ajuntament sí que fa els deures o pot fer més els deures que un ajuntament petit perquè té més pressupost, per exemple, i no hi ha tantes incidències a les platges.
De fet, enguany hi ha hagut més poques incidències que altres anys en el municipi de Palma. però sí, sí, jo crec que s'ha de tenir en compte això, municipi per municipi, i que puguin cercar bé d'on venen aquestes problemàtiques i posar-hi solució.
És una solució a curt termini o a llarg termini? Perquè, clar, quan parles de canviar una estructura com és el clavegueram, per exemple, aquí parlem de solucions a llarg termini, entenc.
Sí, sí, són solucions a llarg termini, però són solucions definitives, per poder tenir una solució definitiva i que no se vagi reproduint aquestes...
Clar, perquè quan el clavegueram és nou, aquí no hi ha aquesta mescla d'aigües, diguem, no? En el clavegueram nou això no passa.
Si estàs separada aquesta recollida d'aigües de pluja i d'aigües
no
residuals...
No té per què mesclar-se?
No tindria per què mesclar-se si estàs separada, però la majoria de municipis de Balears no tenen separada aquesta recollida. És unitària i, per tant, cada vegada que plou se mesclen i el sistema no pot absorbir aquest volum tan elevat. També hem de tenir en compte que els mesos d'estiu hi ha una elevadíssima pressió humana i turística sobre les illes i hi ha més volum encara d'aigua residual durant els mesos d'estiu. Si plou més en els mesos que també hi ha més aigües residuals és quan tenim aquestes incidències.
Risc per la salut, ara?
Bé, risc per la salut si no se fa cas de les recomanacions de no banyar-se. Si feim cas de les recomanacions, no hi ha un risc.
I recordem, no?, que sembla que per ahir que només mos ha d'afectar si, per exemple, bevem aigua
no
contaminada.
Exacte, que quedi clar.
En residus fecals, sinó que, per exemple, banyar-nos on hi ha residus fecals mos pot provocar una infecció, per exemple, a les oïdes, no? Una otitis, sí. Segurament aguda, perquè és bastant perjudicial. Entre d'altres infeccions que també imagino que també se poden produir, no?
Sí, sí, així és. També pot haver infeccions cutànies o disrupció gastrointestinals, o sigui, hi ha diferents, sí, pot haver diferents conseqüències.
Hem de fer cas, idò, si vols dir
que
no banyar-nos,
sí.
No mos hem de ficar dins la mà en cap cas.
Anava a dir que de vegades no fan cas perquè se veu una bandera vermella i pensen, no hi ha ones, no hi ha risc, me puc banyar, però a lo millor la bandera vermella t'està indicant que hi ha una contaminació
una
fecal. Per tant, hem de fer cas sempre de la recomanació de
és molt important això que dius, perquè només s'associa a mal temps, no?, a perillositat per la teva persona, físicament, no?, per una qüestió d'ones, de tempesta, i no, pot ser també per una contaminació de l'aigua. Una darrera qüestió, no sé si des de la vostra entitat teniu pensat alguna propera acció o actuació per poder millorar la qualitat de les nostres aigües.
Bé, nosaltres demanem que els ajuntaments se facin responsables, que facin bé una
exacte
revisió de les seves infraestructures i que comencin aquesta separació de les recollides de pluja.
Com una prioritat,
sí,
com una emergència, podríem dir.
Així
Raquel Baquer, coordinadora de l'informe Mar Balear, moltíssimes gràcies per aquesta visita avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Són les 10:40. Seguim pendents del temps, perquè ja vos hem dit que avui ens espera una altra jornada de mal temps a les Balears. Continuen els avisos taronja per fenòmens costaners adversos, tant a Menorca i al Llevant i migjorn de Mallorca. També hi ha avís groc a la Serra de Tramuntana i a les Pitiüses, Joana, per mala mà.
Així és, Marta, a Menorca, disculpa. El port de Mahó ja ha reobert, estava tancat des d'ahir. En total, a les darreres hores, el Centre de Coordinació d'Emergències, l'U2, ha atès 81 incidències aquí a les Balears, d'ençà de dilluns migdia. L'illa amb més incidents ha estat Mallorca, amb unes 50 incidències. A Eivissa n'hi ha hagut 25 i 6 a Menorca. Es veu que la gran majoria tenen a veure amb acumulació d'aigua a la calçada, també amb caiguda d'arbres a la calçada o en altres indrets, però mos demanem, Marta, si la gent ha tingut precaució, si d'alguna manera són conscients a vegades dels perills, i per això també volen seguir fent una mica de pedagogia al respecte, no? Perquè així com ara en Raquel mos de que sí, mos diuen no mos hem de banyar, no mos hem de banyar, si l'U2 també ens alerta de que hi ha un avís actiu, hem de fer cas, per tant, avui en volen parlar.
Aurelio Soto és cap del Departament d'Emergències del Govern Balear. Benvingut, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Parlàvem de 81 incidències les darreres hores. Quina és la situació ara mateix? No sé si s'ha augmentat aquest número.
Hola, bon dia. No, la situació s'ha mantenido durante esta mañana. Pues no ha habido nuevos incidentes destacables y esto pues es gracias principalmente a dos circunstancias. La primera es que ciertamente está remitiendo el temporal, Harry ya nos está dejando, y por otro lado, pues la actitud y comportamiento de los ciudadanos, que particularmente en Baleares suelen ser bastante responsables para hacer frente a las diferentes alertas que vamos emitiendo.
que bé, ens alegra, no?, saber que d'alguna manera som responsables i fent cas, no?, de les indicacions dels serveis d'emergències. Vos anava a demanar, perquè també sabem que ara el temps està més o manco una mica millor que aquests dies passats, però sembla que torna a venir un altre temporal fort, en aquest cas
no, la borrasca
Ingrid, mm-hmm, que mos han dit que arribaria en qualsevol cas el divendres. No, no sé si teniu constància d'aquesta arribada d'aquesta borrasca i si s'haurà d'activar també qualque altre avís per assenyalar que s'ha d'anar en compte.
Sí, efectivamente, esperamos la llegada de la nueva borrasca de Ingrid al Mediterráneo, y aunque principalmente ahora no tenemos ningún aviso meteorológico directamente relacionado con esta borrasca, pues uno, sí que ya hay avisos que afectan a la parte de Levante de la península del Mediterráneo, y por otro lado pues seguiremos atentos a la evolución de Ingrid, precisamente a través de nuestros responsables de la ERMET, la delegación de Baleares, que lo que nos hace es una predicción específica de cómo puede evolucionar la situación meteorológica concretamente a las Islas Baleares. Entonces estamos siguiendo a Ingrid, estamos en contacto con ellos, y cualquier aviso que pueda hacer necesario la activación de una alerta por nuestra parte nos llegará a través de ellos.
Una crida a la població de cara sobretot a les properes hores, de cara a mesura que avanci la setmana, senyor Soto?
Sí, pues nada, lo primero es que sigan manteniendo esta actitud responsable, que se sigan manteniendo informados a través de los medios de comunicación de cuál es la evolución. Como ya sabemos que va a venir una nueva borrasca, pues les agradecemos ese día de utilidad, pues que presten especial interés para estar actualizados de las noticias. Ser consciente también en estos casos que ahora mismo el riesgo no es tanto enfocado en las inundaciones y las lluvias intensas y las inundaciones que pueden provocar, sino en los riesgos costeros que pueden venir determinados por los vientos y por el oleaje. Entonces es importante que el ciudadano también mantenga esa percepción del riesgo que pueden provocar estos circunstancias meteorológicas, y evitar riesgos innecesarios, intentar pues evitar salir a la mar a hacer prácticas náuticas, pues tener precaución en acercarse a los paseos marítimos, uh-huh, o acceder a puntos del litoral donde el oleaje puede ser especialmente intenso, y sobre todo, y como siempre recordamos, si alguien ve alguna circunstancia de riesgo o alguien que, por ejemplo, ha caído al agua, pues que llamen al 112 y que no pierdan de vista ese punto donde ha ocurrido el incidente, especialmente si ha ocurrido en la mar.
Aurelio Soto, cap del Departament d'Emergències, moltíssimes gràcies per atendre'ns, prenent bona nota de totes aquestes recomanacions.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres per el vostre interès.
Uns consells, petita pausa, tot d'una parlam de la importància de la formació en els diferents cossos d'emergències per actuar de la millor manera, de la correcta, davant les possibles catàstrofes. Tot d'una aquí a Illes del Delicte amb Alba González.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic.
Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. El dia. El delicte, amb Alba González.
Són les 10 i 48 minuts. Volem parlar d'una qüestió que, malauradament, és molt present aquesta setmana. Els darrers dies s'han parlat molt, malauradament, dels diferents accidents, tant l'ocorregut a Còrdoba, a Damuz, ahir, precisament, l'ocorregut a Barcelona, a Catalunya, perdoneu, en concret a Gelida, en aquest punt de la xarxa viària, on, malauradament, va ocasionar una nova mort, la del maquinista, quan va caure un mur de contenció. Clar, quan passen aquestes tragèdies, massa sovint ens demanem, sobretot per l'actuació dels cossos d'emergència i sobretot per la formació, per la importància de la formació d'aquests cossos d'emergència. Alba, bon dia.
Bon dia, Marta, bon dia a tothom. Clar, és que quan passen aquestes coses, jo ho dic sempre, no només els dies que hi ha aquestes catàstrofes, com hem viscut aquesta setmana, sinó cada dia, perquè els cossos d'emergència, protecció civil, policia local, servei d'ambulàncies, policia nacional, guàrdia civil, tots fan una feinada i la fan tots els dies, no només quan hi ha una tragèdia. Però clar, quan pensam en tragèdia, com aquesta que vàrem viure el diumenge, pensam també en moltes altres, mos venen al cap. A mi, per exemple, me venen la Dana, la Torrentada de Sant Llorenç, pensen el terratrèmol de l'Orca, que mira que fa anys, o l'edifici de Campanar de València, que es va cremar sense... Clar, jo a vegades me planteix com pot ser que un efectiu sàpiga com actuar quan aquestes coses, gràcies a Déu, no passen cada dia. I d'aquí està el tema de la formació. Aquests efectius s'han de preparar, han de motivar-se, han de cercar reptes nous, perquè després, quan passa això, estan preparadíssims. Avui venc molt ben acompanyada. Tots ells, els convidats avui del dia, són de Cap de Pere. Tenim un policia local a la meva dreta, que és en Xisco. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Alba.
I ja els havíeu vist amb aquest taronja que a mi m'agrada tant, que ja segur que sou molt fan de Protecció Civil, Natinares, i en Joan Bailón, que s'és cap de Protecció Civil Cap de Pere. Com esteu? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Molt agraït d'estar aquí amb vosaltres.
Clar, és que estàvem molt interessats perquè, és el que deia, vosaltres vos formeu constantment. I ara, per exemple, vosaltres tres formeu part d'un contingent de 9 persones que se'n va cap a Tarragona. Què aneu a fer? Una formació específica.
Correcte. Anem a fer una formació d'alçada i rescats i de primera intervenció en incendis i suport vital tàctic. En conjunt, Protecció Civil i Policia Local per estar preparats per el que vingui en el futur, clar, evidentment.
Clar, és que és un poc el que xerràvem, Xisco. Tu, com a policia local, que te trobes de les coses més quotidianes, quan hi ha una tragèdia, clar, també vos la mengeu en primer terme, perquè sempre hi sou. Aquesta preparació és molt important, a l'hora d'afrontar una tragèdia o una catàstrofe?
Penso que més important és necessari, i és vital. Perquè sempre ens trobem en situacions que, per norma, no són comuns, però quan te les trobes, si no fas una formació contínua,
clar,
i no te diria de cada dia, però el manco mensual i que sigui de manera repetida, quan vas en aquest tipus de successos te quedes bloquejat. Clar. I ja que són les primeres persones en arribar, haurien de tenir aquesta ja formació de fer-la d'una manera natural, quan vas a...
Clar, manco aquestes nocions no bàsiques. Ara aquest curs que fareu, que veurem imatges, perquè anau a més a un centre d'alt nivell de Tarragona que fa aquestes formacions. Tina, tu per què has decidit participar, per exemple, en aquestes formacions? Per tu, què és important del que aprendràs? Bona nau de dia 25 a 30 d'aquest mes.
Trob que és molt important estar preparada i davant un incident que pugui ocorrir,
clar,
està preparat.
És molt jove, Tina. Quant d'any tens tu?
24.
24? I quan fa aquesta Protecció Civil?
Sí, de 8.
Ah,
6 anys.
6 anys, ja. O sigui, imagineu-vos quina experiència, Tina,
vocació
per exemple.
Vocació absoluta, clar.
Sí. Clar, i per què te treien tantes coses d'emergència, Tina?
M'agrada molt.
T'agrada
molt? Ajudar la gent, estar perquè necessiti qualcú.
Home, és la part més gratificant de tot això, perquè vos enfrontau a situacions sí, molt dures.
A més, de fet, mira, la Tina forma part del futur grup d'intervenció de rescats municipal, que és el que estem formant,
ah,
i ja porta un any formant-se. Jo sóc instructor de rescats i porto un any formant tot l'equip per donar d'alta la unitat. I, bueno, una de les idees de que vingui policia
sí,
és que al final som els primers intervinents, la majoria de vegades.
És que vos ho anava a dir.
I, clar, això marca la diferència.
A mi això, Joan, és una cosa que a mi, la Marta ho sap i tots els oients del dia ho saben també, que ho repeteix molt, perquè en el final, clar, sempre tenen com a més presència per l'uniforme, Policia Nacional, Guàrdia Civil, però és cert que en el final les nostres policies municipals, que són els primers que en el municipi arriben a un puesto, i les nostres proteccions civils, que estan distribuïdes també per tot Mallorca, arriben, tenen una formació superexperta, superprofessional, superminuciosa, i arribau els primers. I a més, vosaltres dos precisament col·laborau molt també, no?, Protecció Civil i Policia Local.
Sí, moltíssim.
Pràcticament a cada intervenció.
A cada intervenció vos trobau, Xisco.
Sí. Home, la coordinació entre cossos d'emergència, Xisco, també és molt important.
Totalment d'acord, perquè nosaltres sense ahir realment moltes intervencions morim un poc tots sols, perquè una policia municipal d'un poble no som una plantilla gaire
gran. Clar, no som 40, no li ha sabut que no. I potser
pensa una patrulla o dues patrulles, sí, i si tenim un incident, que no és, com la torrentada
de
Sant Llorenç, que has comentat, o qualcun un poc més greu, molt bé, un poc, tots sols, i que estiguin ells, la veritat, que mos ajuda molt.
És que, malauradament, les catàstrofes ocorren. Ara ho hem vist, amb el tema de Còrdoba, després...
Són inesperades, a més.
Exactament.
Home, no cova res.
Sí, sí, exactament. Que
I per desgràcia, cada cop més, sobretot amb el tema del canvi climàtic, estem cada vegada més exposats.
És ver, a nivell clima, cada setmana que hi hagi prevista una dana, una tempesta, mos pot passar qualsevol cosa. Anem a xerrar un poc més d'aquest curs específic que anau a fer, perquè, per exemple, a mi hi ha cursos que tu has dit, Joan, que m'agriden un poc l'atenció.
Sí.
Anau a fer, per exemple, rescat o intervenció en vertical.
Correcte.
Això
està pensat per si ens trobem un rescat a la muntanya,
sí,
que la nostra orografia és molt complexa a nivell muntanya, i si som els primers intervinents, poder treure la persona de la muntanya amb totes les garanties de seguretat, tant per nosaltres com per la persona que està ferida allà a la muntanya. Aleshores, és un curs de titulació nacional de rescats en alçada.
Tina, mos deia en Joan que fa un any que te formes en rescats. Ja has fet qualque intervenció vertical?
Sí.
I com t'ha anat?
Intervenció vertical no, pràctica sí.
Ah, pràctica sí.
Sí.
I com se t'adona?
Molt bé, m'agrada molt.
Ahir, doncs, no és les coses que te fa ganes sí, d'escurs, no? I el tema del suport tàctic. Xisco, això què vol dir? Que tant Protecció Civil com Policia Local pugui exercir aquest suport tàctic?
No, al final és el tema de control de morralles, que a vegades tenim intervencions on pot haver una arma blanca o no fa falta, una persona que se pugui tear un accident de cotxe... Pues el tema de tenir força formació amb el control de morralles, sobre taponar una ferida, fer un torniquet en el cas que sigui necessari, pues és molt important, sobretot, tenir aquesta formació i les eines necessàries per poder fer-ho.
És que tant de bo la tinguessin la població en general. A veure, mai saps si la vida, no?, hauràs d'emprar aquestes tècniques, però sí que és veritat que no estaria malament, sobretot ofegaments a una taula, no?, un dinar, un sopar...
És que també hem viscut, que hi ha hagut dues morts a nivell nacional
exactament,
a Espanya, tenir una mort aquí també, a Mallorca, Farres...
A nivell educatiu, jo crec que n'hi ha una manca de cultura preventiva a les escoles.
Sí, ben cert.
De fet, tu te'n vas a qualsevol país asiàtic i un nen de 5 anys li fa la RCP al pare.
Això és molt fort,
I aquí no passa.
Aquí no passa.
I aquí no passa. Sí.
Que vos trobeu? Perquè, clar, Tina, per exemple, tu, que ja fa tant d'anys que ets a Protecció Civil, jo no sé si a vegades els veïnats de Cap de Pere, perquè ja te coneixen, però quan arribes a un succeït, com trobes a la gent? Creus que la gent més o manco sap com actuar? La gent se sol paralitzar i espera un poquet que vosaltres agafeu la iniciativa per poder coordinar aquests primers segons d'una emergència? És difícil, no?
Sí. Normalment, quan ja m'ho veuen, se
tranquil·litzen.
Sí. I ja m'ho deixen a nosaltres, tant com si arriben nosaltres primers, com si arriba policia, ja... Saben que
està tot controlat.
Sí. N'hi ha molta confiança a nivell municipal en els dos cossos. Quan arribem saben que la situació es pot controlar.
Sí. Això és vera. Però també és cert que, ho dèiem abans, que afortunadament això vos heu guanyat amb la feina que heu fet, amb la coordinació, perquè antigament no era tan així, no?
No,
és a dir,
correcte.
No se veia el cos, per exemple, de Protecció Civil, que jo sempre vos he defensat molt, com si no estiguéssiu tan formats, o pel fet de ser voluntaris, com si... I això és totalment fals.
No, totalment. Fals,
és que estàvem més formats que fins i tot altres persones.
El fet que siguem voluntaris no vol dir que no siguem professionals.
Exacte.
Que de fet som professionals.
Això
no ho cobrem,
Joan,
però ho sem.
Sí, això sí, m'agrada sí. molt que ho deixem claríssim. Xisco, i tu què esperes? Aquest curs, tens ganes de partir? Un parell de dies, t'allunyaràs sí. de cap de pera, però...
Sí, no, això està claríssim. No, tinc ganes de partir, sobretot, el que xerram, per aprendre. Perquè el coneixement mai té un límit, la informació, tot el que puguem aprendre i tenir com de permà de cada dia, i té molta ganes d'anar, i tot això també gràcies a Protecció Civil, que és el primer pic que se fa, si no vaig malament, que m'ha comentat en Joan que Protecció Civil i Policia s'uneixen per anar a fer un curs.
Que aneu tots els dos cossos.
És la primera vegada que en el nostre municipi, històricament, marxem junts a fer formació conjunta.
Abans qui anava? Només o Policia Local o Protecció
Correcte,
Civil?
Correcte, anàvem per separat.
Fa sí. poc vàrem anar a Granada.
Ah, molt bé.
Sí, vam fer un curs de tècniques de rescat en alta muntanya i també vam estar la primavera passada a Pons fer un curs de tècniques de rescat en riuades i inundacions.
És que és increïble, perquè invertiu molt de temps en aquesta formació, i és molt important també fer feina amb altres coses, perquè després quan parlem de catàstrofes, com ara s'ha de Còrdoba o algunes de les que han parlat, és que després ve gent de la península que ve a donar un suport, o nosaltres mos desplaçam, clar, haver tingut aquestes formacions a altres punts del país també ajuda, no?
Sí, totalment d'acord. I al final la coordinació és necessària i essencial. Més que facin feina plegats, facin feina plegats, això ajuda després molt a l'hora de quan mos trobant la catàstrofe, l'incidència, podem fer d'una manera més coordinada i molt més efectiva.
Xisco, jo no tinc cap dubte de que Cap de Pere fins ara estava protegidíssima, però és que després d'aquesta nova formació, jo, perquè visc a Montuïri, m'encanta, que si no me cercaria a casa Cap de Pere, perquè és un dels municipis més ben preparats. Jo crec que queda clar.
Enhorabona per aquesta vocació de servei, mai millor dit, i sobretot per aquesta gran aposta per la formació, una formació constant, perquè teniu un reciclatge molt, molt sovint, i clar, això és el que fa que la vostra feina sigui com a estant professional. Moltíssimes gràcies per aquesta visita a tots tres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Arribam d'aquesta manera a les 11. Avisam també als espectadors de televisió, als oients de ràdio. Seguim amb la continuïtat normal d'aquesta retransmissió, però hem tingut un petit problema amb la connexió televisada d'aquest programa, que esperam solucionar just després de la informació, de l'actualitat informativa. Així que demanant disculpes per aquesta raó. Tornem tot d'una.